Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Héctor García i de Carlos Lozada en un dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. S'ha acabat la quarta jornada del judici del 9N amb la prova pericial aportada per la Guàrdia Civil i demanada per la Fiscalia. Han comparegut dos guàrdies civils que han assegurat que la web de la consulta encara activa a dia d'avui s'hi van fer modificacions els dies 4, 7 i 9 de novembre, és a dir, quan ja havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional. Abans han comparegut diferents voluntaris que han assegurat que el 9N es va fer sense la participació de funcionaris, tot i que una alcaldessa, la de la localitat gironina de Vilanant, va obrir un local municipal, però diu que ho va fer en qualitat de voluntària. Fiscalia ha mantingut avui la petició de 10 anys d'inhabilitació per Artur Mas com a organitzador d'aquest 9N. Mentre això passava, al TSJ, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, explicava pel seu Twitter que l'Estat els ha embarcat quasi bé 247.000 euros per l'elaboració de la gigaenquesta que es va fer com a prèvia del 9N. Es tracta d'una multa imposada per l'Agència de Protecció de Dades per haver fet servir dades personals de manera irregular. A Manresa, aquest matí s'ha fet una concentració davant del quarter de la Guàrdia Civil per fer costat als agents i els seus familiars que van ser agredits per simpatitzants i afiliats de la CUP el passat mes de desembre. I el Partit Popular ha reclamat el mateix tracte pels agents dels Mossos que des de les xarxes socials insulten el president Carles Puigdemont i els polítics del Partit Popular. Aquesta setmana han conegut que una agent ha estat sancionada per suposadament insultar el president de la Generalitat i, en canvi, no passa res amb els violents atacs que des de Twitter llença la secció independentista dels Mossos d'Esquadra cap al Partit Popular. A Barcelona, un miler d'autobusos de TMB disposaran de wifi gratuït a partir del pròxim mes de març, i també a la capital catalana, la Boqueria, un dels mercats més emblemàtics, reduirà el nombre de parades per ampliar els passadissos i prohibirà també la presència de grups de més de 15 persones els divendres i els dissabtes. I el mercat de motos a Catalunya va tancar 2016 amb un creixement del 22% i quasi bé 48.000 matriculacions. La patronal Anesdor ha tornat a reclamar el suport de les administracions en aspectes com, per exemple, la renovació del parc mòbil. Tot això ho expliquem fins a les 3 de la tarda, abans, com cada dia, la informació de serveis i també l'abans dels Esports COPE. La previsió del temps és de l'Anna Borrell. Bona tarda.
Bona tarda. Cel poc ennuvolat avui a tot el territori, amb unes temperatures que no varien o bé baixen una mica, tanmateix pugen al Pirineu. S'esperen màximes de fins a 15 graus a Barcelona, en tindrem 14 a Girona, 12 graus a Lleida i 16 a Tarragona. I pel que fa al vent, a l'Empordà bufa tramuntana, que pot ser forta, mentre que al sud de Tarragona tenim vent de mestral, encara ja no tan fort. Demà continuarà el cel ennuvolat al litoral i prelitoral català, on no descartem que a la tarda plogui una mica als dos extrems, cap a la zona del Cap de Creus, també la zona del Delta. A la resta, a l'interior, hi haurà intervals de núvols mitjans o alts i les temperatures. Aquesta nit la mínima puja, arribarem als 7 graus de mínimes a Barcelona, també a Tarragona, i fins als 3 a Girona i Lleida. Demà les màximes seran com les d'avui, si fa no fa, i el vent bufarà més suau i més variable, amb tendència a bufar de sud-est, més intens si un cas als dos extrems de la costa. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a les carreteres, Luis Salopa, bona tarda.
Bona tarda, és el Servei Català de Trànsit. Doncs ara mateix la circulació és fluida al conjunt de la xarxa viària, no consta cap incidència destacada a hores d'ara.
I transport públic, a les Blancafort, bona tarda, Àlex.
Bona tarda, hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que en aquests moments, i a causa d'una incidència ja resolta, els trens de la línia R1 circulen en tots dos sentits entre Calella i Maçanet-Massanes en demores que poden superar els 30 minuts en recuperació progressiva de freqüències. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. Amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i 2:45. José Luis Gil, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Anem a parlar d'esports. Sí. Fem ara un abans del que després ampliareu a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Endavant.
Bueno, d'esports i de lo que comentem cada any, any rere any, per aquestes dates,
el
no?
El clàssic del Bernabéu en obres.
El clàssic de l'escenari de la final de la Copa del Rei.
Cal el Bernabéu en obres, vull dir.
Aviam. Vostè segueixi'm, eh? 27 de maig, a la vez, Futbol Club Barcelona, final de la Copa del Rei, després que el conjunt vitorià derrotés a Mendizorroza al Celta 1-0 amb un gol d'Edgar al minut 81, que ja fa història del conjunt vitorià. Un any més, l'escenari de la final aixeca comentaris i a aquesta hora, Esports Cope us pot explicar que el Barça, la postura del Barça, eh? Ni demana ni descarta cap escenari en concret. El Club Blaugrana, això sí, aposta perquè la final es jugui a un escenari de màxim aforament possible, 2, que pertanyi a una ciutat amb bona oferta hotelera, i 3, que estigui ben dotat a nivell de transports. Però insistim, el moll de l'os de la postura del Barça ni demana ni descarta cap escenari en concret, màxim aforament, ciutat amb bona oferta hotelera, ben dotada a nivell de transports i comunicacions. Això redueix molt el número d'escenaris. A l'Alavés els agradaria Sant Mamés, però des del consorci que dirigeix el camp de l'Atlètic ho veuen molt complicat, atès que tenen compromès un concert de Guns N' Roses el 30 de maig. Si parlem d'aforament, el Camp Nou seria l'escenari idoni per aquesta final, però no el vol el conjunt vitorià. Pas d'Ibai Gómez a nit al partidazo de Juanma Castaño.
Aquí, en Mendizorroza.
Mendizorroza, vale, venga. Sí, primera opción, Mendizorroza.
Juanma, lo que dices, ¿quieres ir al Camp Nou o no?
Sí, hay que elegir. Ya está, vale. Vamos a meter, voy a decir algo y mañana me vais a hacer de titular que Ibai no quiere jugar en el Camp Nou.
Que no, hombre, que no somos así nosotros. Vale. ¿Qué te crees? Pero bueno, ¿qué
quieres que te diga? Que obviamente en el Camp Nou no queremos jugar.
Perfecto, ya tengo el titular. Venga, pues ya. Ibai se niega a jugar en el Camp Nou.
Sin ninguna duda, claro. Ya nos pasa una vez y nos negamos a jugar en el Camp Nou.
Por eso.
Pendents de més en reaccions, estarem a Vitoria, estarem també a Bilbao, passarem també per Madrid per saber com està aquest tema d'aquest escenari de la final de la Copa del Rei el 27 de maig. Per cert, l'Alavés és el proper rival del Barça a la Lliga. La plantilla de Luis Enrique ha tingut festa la jornada d'avui, però demà prepararan des de 4:45 de la tarda aquest desplaçament davant del conjunt de Pellegrino, en aquest cas al campionat de Lliga. Més coses de Camp Barça, perquè també hem pogut saber a Esports Cope que, en oposició a d'altres informacions aparegudes avui, Jorge Messi, en efecte, arriba a Barcelona, però no per parlar amb el club blaugrana de la renovació de Leo. Segons ens arriba, des de l'entorn del futbolista, Jorge Messi té la intenció de tractar a Barcelona temes de caire particular, no relacionats amb la renovació del davanter blaugrana. Del Barça a l'Espanyol, que juga demà contra la Reial Societat, ja tenim llista de convocats de Quique Sánchez Flores, de cara a aquest partit que podria suposar, toquem fusta, la quarta victòria consecutiva en Lliga de l'Espanyol. Álvaro Vázquez i Rubén Duarte són novetat, on no hi és Pablo Piatti, per la lesió que descobríem aquesta fissura al crani a Esports Cope. La citació la formen un total de 19 futbolistes que, de fet, són tots els disponibles pel tècnic blanc i blau. Un Quique Sánchez Flores que no renuncia a ficar l'Espanyol a Europa ja aquesta temporada.
Yo si pudiera ganaría la Liga, haría la del Leicester del año pasado. Si pudiéramos, ojalá hubiésemos hecho a estas alturas 45 o 48 puntos y pudiéramos luchar por el título. Yo soy un... Nuestro trabajo debería consistir en ser un creador de sueños. Me gusta que la gente se ilusione, que se emocione. No sé, me estoy haciendo mayor, yo creo. Y al final voy por ahí ya.
Quique s'ha lamentat també, com no, de l'absència per aquest partit de Pablo Piatti, un home que arribava en forma, 7 gols, 7 assistències en el que portem de temporada, mentre que la novetat més destacada a la llista de la Reial Societat és l'absència del migcampista Sergio Canales. Del futbol al bàsquet, el Barça acabarà de preparar aquesta tarda el partit de la jornada número 22 de l'Eurolliga, que enfrontarà els blaugranes al Palau, a la seva pista, al Palau Blaugrana, davant el Galatasaray turc. En categoria femenina, pas endavant de l'Uni Girona a l'Eurocup, 71-63 als quarts de final contra el Belona Agut turc. Bon moment per les noies d'Eric Surís abans d'afrontar aquest cap de setmana la fase final de la Copa del Rei.
Molt contents, molt satisfets pel treball de l'equip. Penso que l'equip ha fet un partit, evidentment amb errors sempre de corregir, però un partit en línies generals doncs, molt, molt, molt complet i molt seriós.
I amb la Napoli Esportiva, un cop més, protagonisme per l'atletisme i per la gran cita d'aquest diumenge, dia 12, la mitja marató de Barcelona, amb plena detalls a Esports Cope, Juan Arias.
Gràcies, José Luis. Com cada dia, no ens perdem Esports Cope a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Nosaltres fem ara una petita pausa, tornem ara mateix, escoltem senyals horaris de 2:45. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions a Héctor García, el control tècnic, i diu que us parla Carlos Losada a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. S'ha acabat la quarta jornada del judici del 9-N amb la prova pericial aportada per la Guàrdia Civil i demanada per la Fiscalia. Han comparegut dos guàrdies civils que han assegurat que la web de la consulta, encara activa a dia d'avui, s'hi van fer modificacions els dies 4, 7, 9 i 10 de novembre, és a dir, quan ja havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional. Abans han comparegut diferents voluntaris que han assegurat que el 9-N es va fer sense la participació de funcionaris, tot i que una alcaldessa, la de la localitat gironina de Vilanant, va obrir un local municipal, però diu que va fer-ho en qualitat de voluntària. Fiscalia ha mantingut la petició de 10 anys d'inhabilitació per Artur Mas com a organitzador de la consulta del 9-N. Mentre això passava al TSJ, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, explicava pel seu Twitter que l'Estat els ha embarcat gairebé 247.000 euros per l'elaboració de la gigaenquesta que es va fer com a prèvia del 9-N. Es tracta d'una multa imposada per l'Agència de Protecció de Dades per haver fet servir dades personals de manera irregular. A Manresa, aquest matí s'ha fet una concentració davant del quarter de la Guàrdia Civil per fer costat als agents i els seus familiars que van ser agredits per simpatitzants i afiliats de la CUP el passat mes de desembre. I el Partit Popular reclama el mateix tracte pels agents dels Mossos que des de les xarxes socials insulten o el president de la Generalitat o els polítics del Partit Popular. Aquesta setmana hem conegut que una agent ha estat sancionada per suposadament insultar al president de la Generalitat i, en canvi, no passa res amb els violents atacs que des del Twitter llença la secció independentista dels Mossos d'Esquadra cap al Partit Popular. A Barcelona, un miler d'autobusos de TMB disposaran de wifi gratuït a partir del pròxim mes de març i la Boqueria, un dels mercats més emblemàtics de la capital catalana, reduirà el nombre de parades per ampliar els passadissos i també prohibirà la presència de grups de més de 15 persones els divendres i dissabtes. El mercat de les motos a Catalunya va tancar 2016 amb un creixement del 22% i quasi bé 48.000 matriculacions. La patronal Anesdor ha tornat a reclamar el suport de les administracions en aspectes com, per exemple, la renovació del parc mòbil. Abans de comentar tot això, en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ciutadans registra el recurs a la llei d'acompanyament en el Consell de Garanties.
Ciutadans demana que aquest organisme es pronunciï sobre les partides ocultes que considera que tenen la llei d'acompanyament i la llei de pressupostos. Ciutadans vol saber si aquestes partides s'ajusten a la Constitució i a l'Estatut. Recordem que n'hi ha una de gairebé 6 milions per a un eventual referèndum.
Societat Civil Catalana celebra la retirada de l'estelada de Sant Cugat.
La plataforma no nacionalista considera que és un triomf per l'Estat de Dret el fet que hagi estat l'alcaldessa Mercè Conesa qui hagi despenjat l'estelada de mostra, segons l'entitat, el caràcter partidista de la iniciativa. Societat Civil insisteix en que el govern municipal ha de garantir la neutralitat de les institucions i de l'espai públic.
Mort sobtada d'una regidora del PP a Tarragona.
Maria Isabel Negueruela, regidora del PP a l'equip de govern de Tarragona, ha mort aquesta matinada. Tots els actes oficials del consistori han quedat suspesos i les banderes dels edificis municipals onegen a mig pal. Des de l'any passat era membre de l'equip de govern ocupant-se de la Conselleria d'Esports i Voluntariat.
La preinscripció escolar començarà el 23 de març a Catalunya.
Els terminis de presentació s'acabaran el 5 de setembre amb els cursos de l'Escola Oficial d'Idiomes. La resolució per a la preinscripció, necessari per ser admès per primera vegada en centres públics i per canviar de centre, es troba en tràmit de publicació i estarà a disposició dels ciutadans en el Diari Oficial de la Generalitat.
Un detingut per robar una furgoneta que transportava 14 bicicletes robades.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys veí de Sant Adrià per robar 14 bicicletes de gamma alta amb un valor de més de 41.000 euros. El detingut hauria robat les bicicletes de l'interior d'un camió mentre el conductor descansava a l'estació de servei de Santa Perpètua de la Mogoda. L'home conduïa sense tenir permís i es va resistir a ser detingut.
El fiscal imputa assassinat a dos implicats en la baralla mortal a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona.
El fiscal sosté que els dos joves van apallissar la víctima donant-li cops per tot el cos, però sobretot a la zona del cap. Això li va provocar un traumatisme cranioencefàlic. El jove no va poder superar les ferides i va morir 3 dies després a l'hospital. L'acusació particular imputa l'acusat al delicte d'assassinat perquè l'agressió mortal va ser conseqüència de l'enemistat amb la víctima.
Dos detinguts a Olivella, la província de Barcelona, per cultivar un miler de testos de marihuana.
Els Mossos han detingut dos marroquins, veïns de Mataró, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fruit elèctric. Cultivaven la marihuana al garatge de casa. Els tècnics de la companyia elèctrica van comprovar que la casa es proveïa d'electricitat procedent del carrer i que no estava facturada per la companyia.
I càmpings espanyols i internacionals mostraran el seu potencial turístic en girocàmping.
Aquesta fira es farà entre el 2 i el 5 de març. L'esdeveniment pretén mostrar les ofertes de càmpings per potenciar aquest tipus de turisme. Aquesta edició compta amb jornades destinades a professionals en l'àmbit de la sostenibilitat i del medi ambient. Els càmpings de les comarques de Girona han invertit al voltant de 45 milions d'euros per convertir-se en emplaçament líder i punter.
Comencem, s'ha acabat la quarta jornada del judici del 9-N amb la prova pericial aportada per la Guàrdia Civil i demanada per la Fiscalia. Han comparegut dos guàrdies civils que s'han o que han assegurat que a la web de la consulta encara activa dia d'avui s'hi poden o s'hi van fer modificacions els dies 4, 7, 9 i 10 de novembre, és a dir, quan ja havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional. Abans han comparegut diferents voluntaris que han assegurat que el 9-N es va fer sense la participació de funcionaris, tot i que una alcaldessa, la de la localitat gironina de Vilanant, va obrir un local municipal per dir que ho va fer en qualitat de voluntari. Avui Fiscalia ha mantingut la petició de 10 anys d'inhabilitació per Artur Mas com a organitzador d'aquest 9-N. Anem fes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el suport tècnic del Sergi López i Sergi Tor. Endavant, Sergi.
El perit de la Guàrdia Civil ha reconegut que el fitxer informàtic utilitzat per la consulta es va modificar i ampliar material nou a partir del 4 de novembre després de la providència del Tribunal Constitucional.
Sí que vimos que habían cargas de ficheros en fechas 4, 7 y 9 y 12, me parece.
4, 7 y 9 de noviembre y 10 de diciembre.
Sí que habían cargas. Cargas o modificaciones sobre los ficheros que allí había.
Fiscalía ha pogut comprovar que una voluntària va obrir un local per acollir la consulta. Anna Palet, alcaldessa de Vilamant, ha reconegut que el seu ajuntament va cedir un local, que el 9 de novembre va actuar com a voluntària i que ella va obrir les portes.
Com a voluntària, vostè, no sé com dir-li, era voluntària o responsable d'equipament i a part integrada a la mesa o no?
No, només del local.
Del local. Va ser vostè qui el va obrir, el local?
Jo vaig obrir el local.
Quan el va obrir?
El dia 9, al matí, no recordo ara l'hora que vam obrir els locals.
La Fiscalia, representada per Emilio Sánchez Ullet, a falta de les conclusions definitives, es ratifica amb la petició de 10 anys d'inhabilitació per Artur Mas i 9 a Rigau i Ortega. L'acusació popular demana 10 anys a tots tres, les seves defenses l'absolució. Demà el judici quedarà vist per sentència.
Gràcies, Sergi. Mentre això passava al TSJ, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, explicava pel seu Twitter que l'Estat els ha embargat quasi bé 247.000 euros per l'elaboració de la gigaenquesta que es va fer com a prèvia del 9-N. Es tracta d'una multa imposada per l'Agència de Protecció de Dades per haver fet servir dades personals de manera irregular. La multa també afecta a Unió Cultural, que haurà de pagar la mateixa quantitat. Isaac Posadas.
El president de l'entitat independentista ha escrit un tuit en què diu que els volen derrotats però que es mantindran en peu, votaran i guanyaran. I acompanya el tuit amb una foto de la bandera d'Espanya hissada a la plaça Colón de Madrid. Tot i que no ha expressat els motius de l'embargament, tot vindria donat, com deies, per aquesta multa imposada a les dues entitats. Hauran de pagar prop de 500.000 d'euros per aquest tractament il·legal de dades a la gigaenquesta feta abans del 9-N per milers de voluntaris a domicili per saber el posicionament dels ciutadans sobre la independència. L'ANC va recórrer la multa perquè defensa que no es va vulnerar la protecció de dades i Sánchez critica que s'hagi fet l'embargament si no hi havia resolució ferma encara. El que per ells és un atac a l'entitat, per ciutadans és el resultat normal a no fer front a les multes, a incomplir la llei i a fer llistes de bons i mals catalans. A més, el seu portaveu, Carlos Carrizosa, es pregunta si aquesta serà una de les 130 bases de dades que gestiona el govern per fer la hisenda catalana.
Un secretario de Departamento de Hacienda de la Generalitat ha reconocido que están haciendo bases de datos que provienen de 130 orígenes diferentes. Uno de esos 130 orígenes, ¿será la base de datos ilegal por la que ha sido sancionada la ANC? Podría ser. Entonces, a nosotros nos parecen hechos gravísimos y una multa de 240.000 euros, pues nos parece que es acorde a la gravedad del asunto.
Aquest és un nou revís a la ANC, ja que l'any passat van haver de pagar 260.000 euros a Hisenda i a l'Agència de Protecció de Dades.
I sobre el procés separatista, atenció ara al que ha dit avui a Herrera en Cope el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, considera que qui actua contra la Constitució d'un estat membre de la Unió també va en contra de la mateixa Unió Europea.
Los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros son también parte del marco legal de la Unión Europea. Quien actúe contra la constitución de un Estado miembro estará actuando contra una parte del marco legal europeo. Por lo tanto, esa actuación nunca podrá ser reconocida a nivel europeo ni podrá surtir efecto alguno.
Es pot dir, doncs, més alt, però no més clar. Ens situem ara a Manresa. Aquest matí s'ha fet una concentració davant del quarter de la Guàrdia Civil per fer costat als agents i els seus familiars que van ser agredits per simpatitzants i afiliats de la CUP el passat mes de desembre. Els concentrats han lamentat la persecució que se'ls va fer durant les manifestacions per suport als acusats de cremar fotos del rei, Antonio Pérez.
convocats per la Unió de Guàrdies Civils i amb el lema Apoyo y respeto al trabajo y presencia de la Guàrdia Civil en Catalunya, una vuitantena de persones s'han concentrat aquest migdia davant la caserna de Manresa per defensar la feina que fa el cos a Catalunya. Així mateix s'ha llegit un manifest de recolzament als seus companys i familiars destinats a la localitat. El secretari d'Organització, Guillermo Freire, ha comentat que des de l'associació han convidat a diversos partits polítics, sindicats i Mossos d'Esquadra a participar en aquesta concentració.
No estamos hablando de una manifestación, estamos hablando de una concentración pacífica delante de un cuartel de la Guardia Civil y leer un manifiesto. Tampoco estamos hablando de ir a romper ni ventanas ni cubos de basura ni cosas de esas.
Segons el secretari general de l'associació, Ramon Rodríguez, la mobilització s'ha programat després de que el passat 13 de desembre alguns membres de l'esquerra independentista de la localitat van llançar boles de pintura i amenaces contra els agents de la caserna de la capital del Bages, arrel a la detenció de 5 radicals per cremar fotografies de rei. Des de l'organització de la Guàrdia Civil s'ha deixat clar que seguiran realitzant les funcions encomanades per la llei a Catalunya. Agraeixen, a més, la petició popular d'una gran part dels ciutadans del retorn de la Benemèrita a la comunitat autònoma.
I el Partit Popular reclama el mateix tracte pels agents dels Mossos d'Esquadra que des de les xarxes socials insulten el president Puigdemont o els polítics del Partit Popular. Aquesta setmana hem conegut que un agent ha estat sancionada per suposadament insultar el president de la Generalitat i en canvi no passa res amb els violents atacs que des de Twitter llança la secció independentista dels Mossos d'Esquadra cap al Partit Popular Catalunya. Yolanda Canales.
El Partit Popular lamenta que quan el responsable de la secció independentista dels Mossos insulta els populars, comparant-los amb els nazis o Espanya, qualificant-la de càncer, la conselleria miri cap a un altre costat i, en canvi, pugui sancionar una mossa d'esquadra que suposadament va insultar el president de la Generalitat a Facebook. El diputat popular Alberto Villagrasa ha explicat a COPE que el departament estableix un doble raser quan es tracta d'un agent que és independentista o no ho és.
Me parece aquí que es que hay un doble rasero de tratar a los Mossos según sean independentistas o no. Yo creo que los Mossos d'Esquadra han de tener una actitud ejemplarizante para todos los ciudadanos, han de respetar la pluralidad y en este caso este Mossos d'Esquadra no lo ha hecho. Y no solo no lo ha hecho, sino que además parece ser que la Conselleria Interior mira hacia otro lado.
El Partit Popular demanarà explicacions per aquesta diferència de criteri i també més responsabilitat a la Conselleria. De moment, la Divisió d'Afers Interns dels Mossos ha obert un expedient disciplinari a la caporal que en cap moment es va identificar com a mossa. Serà l'instructor qui proposarà al director general de la policia el tipus de falta en la qual considera que ha incorregut i proposarà la sanció. Una sanció que pot anar des d'una amonestació per escrit o el trasllat dins la mateixa localitat o la pèrdua de sou i ocupació fins a 14 dies si es considera una falta lleu o l'expulsió del cos si es considera que ha comès una falta molt greu.
Obrim així la crònica negra. La Guàrdia Civil ha desmantellat 4 organitzacions criminals dedicades al tràfic internacional de drogues. S'han detingut 23 persones en un operatiu encara obert i que s'ha realitzat a Barcelona, Madrid, Algeciras, Alacant i Pontevedra.
Els detinguts a l'operació Escaleno 2 els imputen delictes de pertinença a organització criminal contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes. Segons el portaveu de la Guàrdia Civil, Francisco Botana, fruit de la informació obtinguda de la investigació, es va advertir de l'assistència d'aquestes organitzacions a diferents punts d'Espanya i a països sud-americans com Colòmbia, Ecuador, Perú i Bolívia.
La investigación de la Guardia Civil ha sido bastante compleja, dado que estábamos hablando de 4 estructuras organizadas y que trabajaban entre sí para promocionar y conseguir introducir cocaína de países sudamericanos en España desde diferentes puntos de entrada a lo largo de la geografía, con lo cual, lógicamente, ha sido una investigación compleja.
Entre els detinguts es troba un fugitiu de la justícia francesa des de l'any 1999 relacionat amb una aprehensió de 3 tones de cocaïna al País Gal i una ordre internacional de detenció pel compliment d'una condemna de 10 anys per narcotràfic, la qual finalitzava aquest any. A l'operació s'ha incautat 14 quilos de cocaïna, 1.627 plantes de marihuana i gairebé un quilo d'aquesta droga ja processada i 2 armes curtes.
Apuntem també que el conseller d'Interior, Jordi Jané, ha fet una crida a aturar l'alarmisme sobre el robatori aquest dimecres d'una maleta amb fonts radioactives a Santa Coloma de Gramenet. El conseller ha explicat que la maleta conté un aparell que s'utilitza per fer mesures de densitat i humitat del terreny i que en el seu interior hi ha una càpsula que, si es manipulés, podria provocar un efecte radioactiu. No hem de ser alarmistes, és a dir, perquè no hi ha prou amb obrir la maleta o donar-li un cop. L'element està encapsulat, ha insistit Jordi Jané, que detalla que si bé existeix una alerta de seguretat per tal de recuperar aquesta maleta, no hi ha una situació de perill excessiu per a les persones, ni ha d'existir tampoc una angoixa generalitzada, com s'ha dit aquestes últimes hores.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 12 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 12 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Juan,
Tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donoamiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donoamiglesia.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Todos los abrigos al 60% de descuento en marcas de moda mujer. Amitié, Southern Cotton, Elogy, Zendra El Corte Inglés, Yera, Antea, Síntesis, Cushel y muchas más. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
14 minuts i les 3 de la tarda, l'arquebisbat de Barcelona ha fet una crida a la pluralitat per justificar una xerrada sobre l'homosexualitat que ha aixecat crítiques per part del col·lectiu gai i també des del mateix govern de la Generalitat, concretament la consellera de Treball i Família, Dolors Bassa. Es tracta d'una conferència que impartirà el catòlic homosexual Felip Ariño, que creu que d'acord amb la doctrina de l'Església, la manera de viure l'homosexualitat és la castedat. Isaac Posadas.
El delegat de joventut de l'arcabisbat i organitzador de l'acte, el mossèn Bruno Berchez, ha parlat als micros d'aquesta casa i s'ha mostrat sorprès per la polèmica. Ha assegurat que la conferència prevista per diumenge es manté en peu i que el que allà s'exposi no s'ha de considerar paraula de Déu ni ha de coincidir amb el criteri de l'Església. Ha explicat que el conferenciant vindrà a explicar les seves experiències i opinions, que es podran rebatre, perquè l'objectiu és crear un espai de diàleg, diu, i no convèncer de res. El mossèn Berchez diu que li sap greu que Ajuntament o Generalitat s'hagi mostrat contraris l'acte, però assegura que seria una pena no fer-lo perquè és una bona oportunitat per obrir l'Església a la realitat homosexual. Diu que no serà un acte homòfob i que no vol que ningú se senti ofès.
Per nosaltres seria una pena, en realitat, no fer este acte, no? Perquè, primero, pareceria que consideramos que iba a ser un acte homòfobo i creemos que no lo va a ser. Estamos convencidos y vamos a luchar para que no sea un acto que nadie se siente ofendido. Y al revés, creemos que es una oportunidad para hablar de una cuestión que está ahí, ¿no? Que, mira, a lo mejor en la sociedad de gente lo tiene muy claro, pero entre la Iglesia un tema muy debatido y muy hablado, y bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Encontraremos una persona que es homosexual.
El mossèn Berchez assegura que serà interessant escoltar Felip Ariño perquè farà pensar sobre una homosexualitat que l'Església ha de ser capaç d'acollir.
Més coses s'instituen a Barcelona. Un miler d'autobusos de TMB disposaran de wifi gratuït a partir del pròxim mes de març. La iniciativa permetrà doblar el nombre de punts amb accés públic a internet a la capital catalana. Judit Rosa.
Aquest miler d'autobusos amb connexió a internet completen ja tota la flota de busos de la ciutat i se sumaran als 1.038 punts d'accés públic a la xarxa que ja estan avui dia disponibles per la ciutat. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pissarello, ha assegurat que aquest d'avui és un gran pas per garantir l'accés a internet a tota la ciutadania i que serveix per a lluitar contra la bretxa digital que afecta els ciutadans. La presidenta de TMB i regidora de mobilitat, Mercedes Vidal, ha celebrat la iniciativa que considera que és un avenç en molts àmbits per tots els barcelonins.
Una qüestió que va enmarcada en tot el pla de millora de funcionament del transport públic. Estem fent una aposta perquè el transport públic sigui un servei referent a la ciutat, no només en velocitat, en comoditat i en servei a la ciutadania, sinó que una part fonamental d'aquest servei han de ser l'accés a les noves tecnologies.
L'ampliació d'aquesta xarxa wifi, més la que es va fer farà un any al metro, han tingut un cost de 2 milions d'euros i entren dins del pla de l'Ajuntament de millora del transport públic a la ciutat. A partir d'ara, els barcelonins podran conèixer també l'estat dels busos, com per exemple quan falta perquè un autobús arribi a una parada, amb la novetat de que ho podran consultar des de dins del propi autobús.
I la Boqueria, un dels mercats més emblemàtics de la capital catalana, reduirà el nombre de parades per ampliar els passadissos. L'Ajuntament ha posat en marxa des d'avui un seguit de mesures per millorar el mercat i recuperar-lo pels barcelonins. En aquest sentit, es prohibirà la presència de grups de més de 15 persones els divendres i els dissabtes. Míriam Ibáñez.
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui una mesura de govern per fer de la Boqueria un mercat de proximitat. Les 29 propostes s'han redactat tenint en compte les aportacions dels paradistes. L'Ajuntament ha anunciat que ampliarà el control dels visitants. S'augmentaran les hores de vigilància dels serveis de seguretat privada i es contractaran 2 agents cívics. A més, ha comunicat que es realitzarà una inversió de 3,5 milions d'euros per millorar les infraestructures i que es controlarà l'equilibri entre l'oferta de productes elaborats i productes tradicionals. El tinent d'alcalde, Jaume Malascens, ha exposat que és imprescindible recuperar el mercat per l'ús habitual dels veïns i veïnes de la ciutat.
Nosaltres el que volem també és posar esment en les mesures de promoció, d'inversió i de fer de nou el mercat de la Boqueria un mercat de referència per la gent de Barcelona.
Les mesures també inclouen el rescat de parades per augmentar els espais interiors i millorar la comoditat dels consumidors. La regidora de Comerç i Mercat, Montserrat Ballarín, ha explicat que l'Ajuntament està en negociació amb els paradistes per comprar les parades i d'aquesta manera rescatar els espais. En referència a la problemàtica que afecta les terrasses situades als porxos del mercat, han anunciat que treballen per crear una ordenança conjunta on bars i terrasses hagin de complir els mateixos criteris legals.
De la seva banda, el grup de Ciutadans ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona la creació d'un protocol per excluir de les contractacions municipals empreses condenades per corrupció. Carina Mejías també ha lamentat l'afany recaptatori de l'alcaldessa Immaculada Colau, que vol incrementar el preu de la zona blava i verda pels vehicles més contaminants. Daniel Hurtado.
Marina Mejías, presidenta del grup municipal de Ciutadans a Barcelona, ha presentat noves iniciatives relacionades amb les comissions d'actualitat municipal. En primer lloc, Mejías ha volgut presentar una iniciativa de protocol per fer fora aquelles empreses vinculades amb el finançament il·legal per tal de garantir transparència i una ètica de bones pràctiques en relació als últims casos de corrupció que han esquetxat l'Ajuntament. A més, Ciutadans també vol dur a terme un nou model de bici 2.0 adaptat a les noves tecnologies, augmentant el parc de bicicletes elèctriques amb l'objectiu d'ampliar la cobertura del servei del bici per a que arribin a altres barris que tenen més dificultat de cobertura. Mejías també ha recriminat l'afany recaptatori del govern municipal per les elevades taxes i impostos i ha criticat a la regidora Janet Sanz pel possible augment de les taxes d'aparcament.
La regidora Janet Sanz ha encatenat la intenció d'incrementar els preus d'aparcament, els preus públics d'aparcament al carrer de la zona blava i la zona verda. Jo suposo que això entra dintre d'aquesta afany recaptatori que tenen, no? Però també d'utilitzar-lo com una eina de dissuasió de l'ús del transport privat. La veritat és que Ciutadans el que intenta impulsar és precisament una reducció d'aquesta pressió fiscal.
Mejías també ha afirmat que Ciutadans vol reforçar la comissió d'urbanisme per millorar la situació que es viu a les terrasses en èpoques de primavera i estiu a Barcelona. Finalment, s'ha dirigit a la Comissió d'Afers Socials per demanar una nova iniciativa per les persones amb diversitat auditiva que puguin gaudir de les activitats de l'Ajuntament i la Televisió de Barcelona.
Un apunt econòmic, el mercat de les motos a Catalunya va tancar 2016 amb un creixement del 22% i quasi bé 48.000 matriculacions. La patronal del sector, Anes d'Or, ha tornat a reclamar el suport de les administracions en aspectes com la renovació del parc mòbil o la contribució de la moto a la mobilitat sostenible. Milan Suero.
El mercat de les motos a Catalunya creix un 22,6% i tanca el 2016 amb gairebé 48.000 matriculacions noves. Catalunya representa el 27,5% de les ventes de motocicles al conjunt de l'Estat per davant d'Andalusia i de Madrid, suposant una quota de mercat del 27,9%. En aquest context, Barcelona lidera la venda de les motos i dels ciclomotors, que suposa un 82% del total d'aquestes xifres. El resultat positiu i la pujada inesperada de fins al 128,5% del mercat elèctric de dues rodes a l'any 2016 fa que el secretari general d'Anes d'Or, José María Riaño, senyali a Catalunya com a figura principal del seu mercat.
En el caso de Cataluña se han matriculado 42.712 motocicletas y ciclomotores, vehículos de dos ruedas motorizados, y esto supone un crecimiento del 22,6%. Es un crecimiento fuerte, como veis, quizás no haría falta ni recordarlo, pero como sabéis perfectamente, Cataluña supone más de un cuarto de lo que es el volumen de mercado a nivel estatal. Concretamente, en el año 2016 ha sido un 27,5%. Del mercado.
Segons el secretari general Riaño, les perspectives pel 2016 a Catalunya serà d'un creixement del 2,7% i de 49.100 unitats matriculades. Les perspectives pel 2017 a Catalunya serà d'un creixement de 2,7% i de 49.100 unitats matriculades.
A Girona, una de cada 5 víctimes mortals en accidents no duia el cinturó de seguretat. La velocitat continua sent un dels elements que incideixen en l'accidentabilitat a les carreteres gironines i per això dilluns entrarà en servei un nou radar de tram a la C66 entre Sant Joan de Mollet i Corçà. Anna Villar.
L'any passat, 44 persones van perdre la vida en aquesta demarcació. El 21% de les víctimes no duia el cinturó de seguretat. I les dades de sinistralitat d'aquest any encara fan més crua la problemàtica. I és que de les 7 persones que han perdut la vida a les carreteres gironines, 3 d'elles tampoc el portaven cordat. Tal com explica Eugènia Domènech, directora del Servei Català de Trànsit, les dades són força preocupants.
És una tipus d'infracció difícil de detectar. Ho poden dir Mossos, que és de les infraccions que és difícil, perquè moltes vegades doncs, en el vehicle circulant no es detecta bé si es porta no el cinturó, i per tant hem d'incrementar la sensibilització, la conscienciació i, evidentment, en paral·lel la prevenció a través de campanyes i controls.
A més, tant el Servei Català de Trànsit com els Mossos d'Esquadra insisteixen en que les distraccions i les infraccions són les principals causes d'accidentalitat. Per tal de lluitar contra aquestes imprudències, Trànsit posarà en servei el proper dilluns un nou radar que comprèn 9 quilòmetres al peu de la C66, entre Sant Joan de Mollet i Corçà.
I quan falten 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda, com sempre, és temps per la cultura, que ens l'apropa la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Ja han passat ja des de que J.K. Rowling va escriure la versió anglesa de Harry Potter i la Pedra Filosofal. Aquest any, 2017, es presenta a Espanya Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert, un espectacle únic on els espectadors podran reviure la màgia de la pel·lícula en una pantalla gegant d'alta definició mentre escolten com l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta la inoblidable banda sonora de John Williams. L'Orquestra Simfònica del Vallès és una de les orquestres més importants de Catalunya, amb més de 150 actuacions cada any. Es tracta de l'entitat que organitza Simfònics del Palau, el cicle de 13 concerts anuals en coproducció amb el Palau de la Música Catalana, i també organitza temporades de concerts simfònics de Terrassa i a Sabadell, on tenen la seu social. Ara és un bon moment per veure aquesta orquestra interpretant el gran èxit de la banda sonora de la pel·lícula Harry Potter. La moda dels musicals de gran format segueix amb l'adaptació teatral i en aquesta ocasió d'aquest clàssic cinematogràfic dels anys 80, Dirty Dancing. El film que va provocar desmais entre adolescents de mig món, amb el tòrrid romans estiuenc i els balls de Jennifer Grey i Patrick Swayze, arriba a Barcelona després d'estrenar-se a Sydney i continuar amb una gira per diferents ciutats d'Estats Units, Europa o Mèxic. Ara és el moment de veure aquesta estrena. Comença avui al Teatre Tívoli de Barcelona, el musical Dirty Dancing.
I ja amb nosaltres, com cada dia, el Pepe Collado i la seva crònica invisible, notícies que no surten en grans titulars.
Avui la crònica invisible ha trobat la forma de no oblidar tota mena de dades personals o passwords. No estem parlant de màgia, estem parlant d'un xip, un microxip de la mida d'un gra d'arròs que et poden implantar en un dit de la mà. La idea és d'una empresa belga i la mateixa empresa diu que servirà per identificar els treballadors i per controlar l'entrada i sortida de la feina o l'accés a certes dependències. El microxip que el treballador porta implantat en un dit ajuda a suplir les targetes i les dades. La informació es transmet per radiofreqüència a tota mena d'aparells. Ordinadors, arxius o portes són més accessibles amb la nova tecnologia. Per l'empresa belga que ha implantat el microxip, és un avenç tecnològic d'última generació. Per diversos comitès d'ètica, presenta alguns problemes. El primer conflicte ètic és la privacitat dels treballadors. La mateixa facilitat que té el treballador per connectar-se amb l'empresa la pot tenir l'empresa per connectar-se amb el treballador. És a dir, el treballador gairebé es converteix en una propietat més de l'empresa. Per no parlar de les facilitats que poden tenir terceres persones per espiar o fer un seguiment de qui porti implantat el xip en el seu cos. El xip personal, que ja porten fa anys els gossos per ser identificats, també s'està utilitzant en alguns països per substituir a les targetes de crèdit. És a dir, qui porti el microxip en el seu cos podrà pagar en una botiga o treure diners d'un caixer gairebé per telepatia, o millor dit, per radiofreqüència i via wifi. A la República Txeca ja s'ha fet l'experiment en unes 20 persones. Tot plegat, d'aquí uns anys, a la mà dreta portarem el microxip del banc, a la mà esquerra el microxip de l'empresa, al peu dret el microxip per entrar a casa nostra i al peu esquerre el microxip per anar el diumenge al futbol.
Gràcies, Pepe, com cada dia, per la teva crònica invisible, però quin agòbio això de portar tants xips dins del nostre cos, eh? Molt bé, abans d'acabar, una última hora que ens arriba ara mateix. El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha rebut per repartiment la denúncia que un particular ha presentat contra el jutge i exsenador Santiago Vidal per haver dit que el govern català, la Generalitat, ha obtingut les dades fiscals de tots els catalans de manera il·legal. El magistrat ha admès a tràmit la denúncia i ha obert diligències prèvies per un presumpte delicte de revelació de secrets i delicte informàtic. Hem arribat així a les 3 de la tarda. Fins aquí l'actualitat de Catalunya i Andorra. No deixin la sintonia de la cadena COPE. Arriba ja Ángel Espósito amb la tarda i a les 3 i 5 minuts puntualíssims la gent d'Esports COPE Catalunya amb l'última hora esportiva. Adéu-siau.